Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Perquè vaja, com si allò fos una mena de Romeu i Julieta, pares que prohibeixen o que diuen obertament que no és una bona companyia la parella que pugui tenir el seu fill o la seva filla, i fins a quin punt això serveix d'alguna cosa quan, com ens deia en Roman, diguem-ne que la il·lusió i l'atracció pot més que la prohibició. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets, número 16, Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Que hem nascut per saltar-nos les prohibicions més d'una vegada?
Bueno, naixem sense prohibicions, no? Això és així. La vida en societat incorpora les prohibicions, perquè si no, no hi hauria vida en societat, no? Si cadascú fa el que vol, diríem, la qüestió és com fer el que cadascú vol dintre d'un determinat ordenament, de determinats paràmetres.
Si no tinguéssim prohibicions, faríem el que voldríem sempre? O obriria alguna altra cosa que ens, no sé si dir, que ens permetria administrar-nos també en la nostra forma d'actuar?
Diríem, una cosa és a nivell individual i un altre a nivell social. Si fins i tot quan canvies, si viatges i canvies de cultura, adaptar-te i incorporar algun dels nous o dels diferents paràmetres costa perquè no entens, perquè no participes, és a dir, també fa la cultura pròpia, les prohibicions pròpies, des de moltes, no? És a dir, hi ha prohibicions que poden ser més generals, diríem, compartides per més cultura.
Una d'elles és... Les que poden afectar, per exemple, la integritat de les persones?
Per exemple, sí, des del no mataràs, però diríem, el no mataràs aquí està d'una manera, en Mèxic per $100 mataràs a qui sigui. Segons...
Exagerem el plantejament.
Sí, però on la vida...
No té el
valor que té en altres llocs. A veure, prohibicions... A veure, no és només prohibicions. O sigui, les prohibicions formen part de l'ordenament i d'altres coses, no? com els ideals, no? Les expectatives, els anhels, les costums, les lleis, les normes...
Les limitacions.
Les limitacions. Les limitacions són més les pròpies de cadascú,
sí.
Encara que la prohibició i la llei també incorpora limitacions,
sí.
No? També conté i orienta, organitza, ordena, no? Permet situar-se. Per això, quan la cosa és massa laxa, bueno, és justament una de les característiques d'internet, aquesta llibertat tan gran que permet tot, permet tot, avantatges i inconvenients de la qüestió.
I diguem-ne que apel·la a la autorregulació, si es pot dir així.
Efectivament.
A partir de, diguem-ne, d'uns valors comuns.
Jo diria que passen poc per lo social, és a dir, són molt personals, molt propis, i es fan, bueno, tot tipus de campanyes, assegueixen tot tipus de persones. Hi ha gent que es dedica, sobretot col·legues teus periodistes, a seguir per la xarxa friquis i gent que planteja coses increïbles i tenen milers, no, centenars de milers de seguidors. Bueno, aquestes, diríem, per exemple, quan va haver-hi tot això de Wikileaks, el que van arribar, es va fer un acord entre els principals diaris europeus per fer la publicació de moltes d'aquelles informacions.
Exacte.
I tu dius, bueno, però quina diferència hi ha que surti en la web a que surti en el periòdic? Pues és diferent. No? És a dir, el periòdic té un responsable, té una línia editorial i avala les informacions que dona. La web no. No té aquesta solvència, diríem. No? diguem, diferents són les pàgines web, perquè els diaris també tenen
sí,
pàgines
sí, sí,
web.
Sí, sí, sí. No, 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 refereixes a la xarxa en general.
Efectivament, efectivament. És a dir, perquè la responsabilitat no existeix. Mm-hmm. Gent que munta coses en internet et diu, bueno, jo sóc tot, però faig veure que tinc molt personal. Tinc un dissenyador, tinc un no sé què, tinc... i en realitat ho fa tot la mateixa persona.
O gent que a la xarxa expressa opinions que difícilment expressaria a la vida real amb nom i cognoms.
També, veus? Just aquí no hi ha
aquí
responsabilitat.
Hi ha, exacte.
No? És a dir, ningú li pot venir...
No hi ha demanar... prohibició, no hi ha responsabilitat implícita davant de determinats fets que puguis realitzar.
Sí. S'intenta lo de la regulació, però bueno, és difícil, eh? No sé com vindrà, segurament en algun moment vindrà, i aquests seran temps del, com del Far West, no? De la llei de la llei del més fort, o de campi qui pugui. Probablement més endavant hi haurà més regulació, cosa que generarà moltes resistències i reticències, perquè clar, implica algun poder que reguli, i regularà també en funcions d'interessos del poder.
Està clar.
Amb la qual
cosa, està clar.
En el cas dels pares, està clar que tenen el poder, o més val que el tinguin. Què passa amb aquest poder? Que a mesura que va creixent l'infant, doncs es torna també més potent i vol desplegar la seva pròpia potència, el qual inclou el seu ser, no? La seva identitat i les seves eleccions, trien coses. En l'adolescència els pares, bueno, es troben amb que han de regular o han de els fills els fan partícips de moltes de les seves eleccions, i no sempre agraden, ni sempre estaran d'acord els pares. El que passa és que la pura prohibició no n'hi ha prou amb la pura prohibició.
Anem per parts, tot tenint en compte que ha passat el que insinuàvem la setmana passada. Aquella noia va tornar a casa, va anar a una comissaria de policia a partir de l'enrenou mediàtic que es va generar quan els pares van denunciar la desaparició. La maduresa psíquica va més o menys de la mà amb l'edat legal?
Ai, això ja és més difícil de dir. No sempre, no?
Per aquells pares que poden dir...
En principi sí.
D'acord. Dic per allò de fins que no tinguis 18 anys, fins que visquis en aquesta casa, fins que les prohibicions les marcarem nosaltres, els límits els marcarem nosaltres. Si això als pares els pot servir d'alguna cosa el 2016, com els podia servir fa 30 anys. O ara, veritablement, un noi o una noia de 12, de 13, d'11, té un desenvolupament... emocional i mental que moltes vegades pugui posar a prova això, la responsabilitat personal a l'hora d'escollir, sigui la roba, el cabell, les decisions de sortir i de tornar a casa, etcètera, etcètera.
Sí, bueno, és veritat que han canviat moltes coses, que justament els costums respecte als anteriors, els d'ara, els de l'època actual, són diferents. Hi ha més llibertat, hi ha més marge per les eleccions, i això no treu que els pares continuïn sent les persones de referència i els que protegeixen i li donen contenció a l'adolescent. Però han canviat les coses.
T'ho dic precisament per si, respecte a dècades anteriors, ha evolucionat o ha canviat el paper dels joves respecte, o l'autoritat dels joves ha augmentat respecte a l'autoritat dels pares, o la possibilitat d'exercir el poder dels pares.
Ha canviat, però perquè ha canviat el vincle i les expectatives respecte als vincles. Abans els pares eren més justament figures d'autoritat, més centrades en la prohibició. Els pares actuals no volen aquest tipus de vincle, o no volen o no el tenen.
És bo que no ho vulguin?
A veure, és que ha canviat molt tot. Hi ha qui està enyorat d'altres ordenaments anteriors que eren més clars i més contundents, però diríem que hi ha una pressió des de lo social que porta a que això quedi, és a dir, no sé, un pare que li digui, o sigui, que tinc un fill de 15 anys i que no, no vulgui que tingui un mòbil, bueno, és una posició i ho pot fer, però és com lo de la Mafalda de l'any 60, no?
Sí,
que
sí,
no tenia televisió.
I no arribarà massa lluny, vaja.
Bueno, a veure, és marcar una cosa poderosament que va contra els temps. El pare té la potestat, els pares tenen la potestat? Sí. Ara, quin sentit té posar-se tant en una qüestió? Pot ser que si el noi no vol o si la noia no vol, bueno, pues mira, és diferent,
ja és una altra cosa,
és una altra cosa. Jo et diria que també hi ha pares que es preocupen si al fill no li interessa el mòbil. Què passa? No vol estar connectat, no comparteix amb els altres els mateixos interessos, perquè l'adolescent vol estar, per una banda vol estar en el ser com tots, i per l'altra busca això,
la independència personal.
Efectivament, els trets propis de personalitat. Quan els pares imposen molt, clar, el que queda són els trets de personalitat dels pares, no els de l'adolescent. Però un adolescent dir per què no tens mòbil, diu perquè el papa no vol, o la mama no em deixa, i diu però què és això? No, tu no tens no tens potència,
sí,
no tens força, clar. No tens capacitat per què passa? Ho poden fer els pares? Sí, però fins a quin preu? Quins són els preus de determinades decisions, no? Els adolescents triaran coses que als pares no els agraden, des de la manera de vestir-se, el tipus de música, ja no diem si els hi dona per provar o drogues o alcohol, que també diríem ara comencen edats no? molt primerenques,
sí,
molt...
Sí, sí.
I no és que els pares ho hagin de...
És que m'ho has posat molt bé,
sí.
Perquè clar, pares poden dir que escolti la música que vulgui, perquè tampoc, vaja, per se la música no provocarà cap conseqüència determinada.
Però, a veure,
ara, el cas de l'alcohol ja és una altra cosa.
Sí.
O el cas de les drogues ja és una altra cosa. O el cas de, jo què sé.
Clar, però la música ve amb el vídeo. I en el vídeo surt el senyor amb les fulles de marihuana, fumant, amb les senyores... hi ha tot un tipus de música on les imatges i la lletra són absolutament masclistes, però a nivells increïbles, i això està al voltant de la música, perquè ara ja la música no és el que sona, la música és el que veus, i això forma part del pack, i els pares es desconcerten. Si un nen de 13 anys està escoltant un que no fa més que parlar de dones, que no sé què, de que si l'alcohol no sé quantos, i amb les fulles de marihuana a la samarreta, diu, però tu què, no, què fas mirant aquesta, però tu fumes? I l'altre diu, no, què dius ara?
Home, i uns altres et diran, sempre hi ha hagut etapes de la vida d'una certa transgressió, no?
A veure, aquí no està molt clar que sigui una transgressió. Justament.
Transgressió en el sentit de que ens poden haver agradat coses, diguem-ne, que es desmarquen de la norma o d'allò convencional o socialment acceptat.
Això sí.
Perquè és que no posem el cas de dir, mira, el meu nen de 13 anys escolta els concerts de Bach i a casa estem que escolta o Requiem de Mozart. No, no estem parlant d'això.
No.
I en canvi segurament més d'un pare podria dir, escolta'm, si només escoltés clàssica tot el dia jo també em preocuparia.
Segurament. Sí, perquè s'allunya
una vegada més dels paràmetres. No?
L'adolescent experimenta. I experimenta coses i s'atrapa molt amb la imatge o amb les imatges. Aleshores, la tecnologia actual és justament imatge, la potència de la imatge a nivells... Ara un adolescent en consulta, quan té que explicar alguna cosa, sense el mòbil...
No, res.
No pot explicar, perquè ha ensenyat una foto d'Instagram, ja, en la que surt ella amb l'amic i no sé què, per explicar-te què tal. Et posarà algun vídeo d'alguna cosa que ha trobat i que ha vist, de músiques que li agrada.
Suportar el discurs amb imatges, amb gestos, és la moneda corrent ara.
Ara sí. Ara sí. A veure, la gent jove es sorprèn que, no sé, es faci una conferència i només es parli. Però, i un PowerPoint? No hi ha PowerPoint. Una... No hi ha res. Pues quin rotllo. En part és una mica el que li passa al sistema educatiu, que està massa anclat en el segle XX i, bueno,
la imatge intent... clàssica de l'escola de...
Bueno, i molt centrada en la paraula.
Sí.
I ara l'adolescent no... la paraula sí, però amb molts recolzaments d'imatges.
D'acord. Però això és un signe dels temps.
Sí.
I els pares, diguem-ne, es trobaran amb això. Però en canvi, determinades actituds del fill o la filla, que com els deies tu, es puguin desconcertar o preocupar, com es poden abordar? Quan tu parlaves de pactar, això de pactar, esclar, o això de cedir en què i com i quan, o si hi ha coses veritablement en què la cessió no val. Si els pares poden veure que el seu fill o la seva filla, no sé, cada cap de setmana va de botelló en alguna història així, no hi ha sessió que valgui davant de determinades actituds o coses que passin que els puguin preocupar tant que diguin, no, aquí nosaltres hem de posar la línia perquè entenem que això sí que no és tolerable, o almenys nosaltres no ho tolerem.
Efectivament. Diríem, quan són petits, si la línia la posen els pares, el nen segurament haurà de quedar-se dintre els lineaments que porten els pares. Quan són adolescents és més difícil que únicament pel lineament dels pares...
Això funciona.
Clar. És a dir, per què diem del pacte? Perquè és important, és condició necessària que l'adolescent s'impliqui. És a dir, que també vegi, incorpori i reconegui que aquesta no és forma de vida, o que això forma part d'un abús, i és amb aquesta part de l'adolescent que també s'ha de connectar. Si l'adolescent l'únic que entén és que l'estan prohibint i que l'estan amargant la vida, i que continuarà amb més ganes fent el que està fent. Hi ha pares que es troben en situacions més difícils que d'altres. És a dir, el de l'altre dia, o sigui, uns pares que es troben una noia de 14 anys amb un noi de 18, bueno, és una complicació...
Que marxa de casa.
I a sobre marxa de casa, és una complicació que no la tenen tots els pares. No? Diríem, la majoria de noies de 14 anys pues, tenen altres interessos, o surten amb noies de 15, o no surten, o estan veient amb qui sortiran.
I que demana alguna solució immediata, perquè, és clar, la filla ha marxat de casa, i, per tant, aquí cal fer alguna cosa...
Sí.
I segurament en molts casos la solució immediata no es practica perquè no és vàlida la solució immediata. El pacte demana temps, suposo, no?
Efectivament. I els canvis demanen temps. I canviar situacions, per això, el que de vegades es veu és com si els pares tinguessin la tendència o imposen el seu o deixen, llencen la tovallola i ja que sigui el que Déu vulgui. I diríem ni una cosa ni l'altra. Per això és més complicat ara i és més complexa, perquè els pares també han de suportar situacions que a més són molt diferents de les viscudes per ells. Ja anirà arribant el moment en què els pares també siguin, o sigui, els que siguin pares al segle XXI. I encara no tenim pares al segle XXI. Vull dir, amb fills...
Sí.
O sigui...
amb adolescents del segle XXI.
Exactament. Ara els tenim adolescents,
els
tenim
primers adolescents del segle XXI,
els tenim ara,
tenen
16 anys. Quan aquests siguin pares, ja tindran un altre manegament amb aquestes situacions. Per als pares actuals hi ha poca referència en la pròpia experiència vital, amb la referència amb els propis pares, que serveix per moltes coses. Pues en aquí ja no hi ha referències, no?
Sí, el pacte d'entrada pressuposa que els pares ja hauran de cedir en alguns dels seus posicionaments?
Jo, abans d'arribar al cedir, crec que el primer pas és acceptar que el fill ha fet l'elecció que ha fet. És a dir, i acceptar que no és casual, que no és, o sigui, que el fill està implicat en la seva elecció, que si ha triat això És per algun motiu.
D'acord. Quan dius això et refereixes a la roba, a la música, a les amistats, a tot.
El tipus d'activitats que fa.
El tipus d'activitats que fa.
Sí, el que li satisfà.
Per acció o per omissió?
Efectivament, per acció o per omissió.
D'acord. Però que allò respon a decisions personals, encara que no tingui la majoria d'edat. No té. Haurà la tingut la responsabilitat per decidir allò amb la gent en qui vol estar o amb qui no vol estar, el que vol fer, el que no vol fer, etcètera, etcètera.
Bueno, aquesta és una cosa que he fixat, no? O sigui, ja de petit, ja comença. Tu li dius a un nen de 7 anys, no? O li diuen els pares. Diu, bueno, si et fan la guitza, tu li dius a la mestra. No? I el nen se queda mirant i diu, ja, gràcies, un consell fenomenal. Diu, però no ho penso fer. Els nens i els adolescents estan tot el dia prenent decisions i no estan mirant cap als pares. O sigui, prenen les decisions les pròpies, les que estan, diríem, en una conjuntura, en una circumstància.
Afortunadament, no?
Sí, 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 forma part, diríem,
forma part del
procés de creixement i de formació de l'autonomia. Per això que el creixement en autonomia i en el bon ús de l'autonomia és molt important. Més, és a dir, perquè justament la imposició porta a tenir fills sumesos o molt obedients. Fins a quin punt, què passa moltes vegades? Que es busquen altres persones que també se'ls imposin amb ells. No? Diríem, repetint el model aquest de relació.
D'acord. A casa he viscut això.
Exacte.
I per tant, jo repetiré això,
sí,
perquè no he viscut cap altra cosa.
Efectivament.
O em sembla que això és la manera de...
Bueno, perquè ja. Jo com dir-ho, és un missatge que m'és conegut.
D'acord.
Són uns paradigmes que des dels quals jo sé, em situo, si em venen amb coses molt de triatge o el que vulgui, aquí ja no sé què fer. Aleshores, diria, més que tenir fills submissos, el que interessa és tenir fills criteriosos, que tinguin criteri, un criteri propi per saber on ficar-se i on no. Aquesta és una frase que s'escolta molt dels adolescents. Quan es queixen dels pares, de que, diu, però què es pensen? Que sóc tonto. Jo ja sé perfectament on ficar-me i on no. I aquest és un moment molt important. Segurament...
I també molts pares hauran escoltat aquella frase de jo controlo, quan obertament hi ha una situació descontrolada, no?
Però, sí, que la visió de l'adolescent no necessàriament és
la realitat.
El mateix que la visió dels pares no necessàriament és la realitat. És a dir, bueno, és molt subjectiva la qüestió.
Per tant, punt primer, els pares han d'acceptar, que molt probablement ja és així, que tenen davant algú com a mínim en criteri.
Sí.
Sí. Sigui major, sigui menor, però que difícilment tindran davant algú que us dirà si a tot com quan era petit.
Sí.
Si tot va bé.
A més de que de petits no diuen que sí a tots els fills. O sigui, més
també
aviat trobem
això.
Molts pares dient que sí a tot.
Tot. que no fills que diguin que sí a tots.
Amb la qual cosa, quan arriben adolescents...
Dir no a tot és un problema.
Efectivament. No, continuarà, és que aquestes són coses que quan els pares et diuen, bueno, però és que són petits, és que més... ja, són petits, però van mamant el que van mamant. I si el no i la prohibició no està incorporat i no forma part de la qüestió, i el nano entén que va fent les coses perquè ell les entén així, doncs després continuarà.
D'acord, no? O sigui que totes les masses piquen, dir-nos massa que sí quan som petits... Serà un problema pels pares quan hagin de dir el primer no quan siguem grans.
Bueno, exacte.
I dir massa sovint que no quan som petits serà un problema pels pares potser perquè es trobaran un fill o una filla que arribarà un moment en què crac, trencarà totes les cartes.
Podria ser.
I vaja, sortirà aquí allò que no ha arribat a sortir mai en els anys anteriors?
Bueno, no sabem si és el d'aquesta noia de 14 anys que va dir, saps què, me'n vaig amb el nòvio 18 i adeu, no? I faig foc nou. Pot portar. Sempre és difícil parlar en general d'aquestes coses.
Està clar, està clar.
Perquè intervenen molts, molts factors. Però que els nanos necessiten nos, sí, clar que sí. I que necessiten sis, també. també sí, no és qüestió de... Bueno, tornem a la qüestió aquella de potser no fer-li tant de cas i escoltar-los més. Que no, escoltar sí, però no vol dir que s'hagi de fer... I de vegades hi ha tendència com si l'ideal fos que el nano incorpori les coses que diuen els pares igual que les tenen els pares. I dius, és que no pot ser. No pot, que no entens que has de fer no sé què. Bueno, si ho entens bé i si no, també. O sigui, és una condició necessària però no suficient. Mm-hmm. Al final ho faran perquè els pares... humana.
Una qüestió que ens portarà a la setmana que ve. En l'adolescència ha de canviar més la posició dels pares respecte al fill que la posició dels fills respecte als pares? Els pares han d'entendre més el que està passant amb el seu fill o amb la seva filla que els fills el que poden estar passant als pares?
Sí.
Sí.
Sí. A veure, sí.
És a dir, per resumir-ho, hi ha més obligació dels pares respecte als fills que els fills respecte als pares?
En quant a la comprensió,
sí. En quant a la comprensió, sí.
Si els pares, que són els adults, no estan en una posició una mica comprensiva respecte a l'adolescent, que està passant un moment en el que justament s'enfronta molt als pares i no vol ser comprensió amb els pares, no li convé, o ha de tenir un vincle, diríem, de determinades característiques com per mostrar-se comprensió en algunes coses, però en unes altres no serà comprensiu, perquè voldrà trencar la corda per fer la seva.
Està clar. Divendres que ve més des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.